Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Ràdio Estel us reserva per als dissabtes a les 8 del vespre un temps de diàleg. Mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau. Amb Ignasi Miranda.
Us esperem els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. A l'Obra Cartes volem saber de tu i dels teus. Si t'agradaria escriure una carta a aquella persona que fa temps que no tens al teu costat, nosaltres serem la teva bústia. Aquell amic o amiga que fa temps que no veus, l'avi que et va ensenyar tant, el germà de qui t'has distanciat, envia'ns-la a obracartes@radioestel.cat o al carrer Comtes de Belllloc 6769 08014 de Barcelona. I la llegirem al programa, perquè de vegades la vida sí que està escrita. L'Obra Cartes, els diumenges a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Com esteu? Bona nit. Comencem avui l'últim bàsquet al dia de la temporada 2017-2018 amb moltes incògnites, sobretot les que envolten el Barça l'assa de la propera temporada amb Pesic a la banqueta. Ja sé que Vicius segueix una temporada més al Salgiris. Caldrà veure què passarà amb Ante Tomic, que acaba contracte aquest mes, les sortides de Koponen, Bezenkov, Yanyé i alguna més, les arribades de Pangos, de Kyle Kuric o de Malcolm Delaney i, sobretot, el gran colabrot, saber què passarà amb Juan Carlos Navarro. El club el vol jubilar, però el capità vol seguir en actiu una temporada més. Està clar que, tractant-se del millor jugador de la història de la secció, les dues parts s'hauran de posar d'acord sí o sí. Navarro no pot sortir del club de qualsevol manera. I qui ja té entrenador és el Baxi Manresa. Ho era Diego Campo fins que el gallec va rebre una oferta per entrenar el Barça B les properes tres temporades. I el substitut, doncs, un tècnic format a la casa. Història del conjunt del Bages, excapità Després abandonà Andorra, tenia l'ambició d'anar a un equip gran. En les últimes hores va estar a punt de signar amb Fuenlabrada, però la trucada del Manresa a última hora ho va canviar absolutament tot. Joan Peñarroya.
Quan jo marxo de Manresa, d'Andorra, Manresa Estalet, i també era conscient que si Manresa pujava, pues el seu entrenador continuava, i no us enganyaré. Jo tenia pues, la il·lusió i l'ambició d'anar pues, a un equip important. Però al final jo el que vull és entrenar. I bueno, pues ara ha sorgit aquesta opció de tornar a casa amb un projecte ambiciós, amb un projecte difícil, però amb una ciutat i amb una comarca que té ganes de recuperar moltes coses i bueno, m'agradaria formar part d'això i de ser part d'aconseguir algo que, bueno, que Manresa pues, crec que mereix recuperar aquella il·lusió, aquell esperit pues, que hem vist amb l'última, amb l'últim mes de playoff a Lligalet.
Doncs després de sortir d'Andorra, Joan Peñarroya, com ell mateix ha reconegut, en cap moment es va plantejar la possibilitat d'acabar entrenant al Manresa per diferents motius. Un, perquè Diego Campo tenia contracte en vigor després d'assolir l'ascens a la Lliga Endesa, i dos, perquè tenia l'ambició i, de fet, ha tingut l'oportunitat d'entrenar a un equip gran, però al final s'ha quedat a les portes. Això sí, malgrat tenir l'opció d'entrenar al Fuenlabrada i jugar a Europa la propera temporada, Joan Peñarroya finalment ha preferit tornar a casa i ha preferit dirigir aquest nou projecte que es diu Baxi Manresa. Ell és un dels històrics exjugadors de la casa, el que més punts ha anotat a la ACB, el segon amb més partits disputats. Esperem que ara faci història des de la banqueta. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia, el darrer de la temporada, avui divendres, com sempre, amb el Jordi Carretero al control, Xavi Pagant a la producció.
Gràcies, Òscar. Tirem la pilota a l'aire i comencem una nova edició del Bàsquet al Dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs ell és un dels grans protagonistes, Joan Peñarroya, ex del Morabanc Andorra, nou entrenador del Baxi Manresa per les properes dues temporades.
Jo estic molt agraït de l'interès que ràpidament va muntar el Roman i va muntar el president en conèixer la meva situació. És cert que segurament pues, les coincidències de la vida, per unes hores, per molt poques hores, pues, segurament encara estava lliure i si hagués intrigat una mica més doncs no hi hauria hagut aquesta opció d'estar aquí a casa. I vinc a Manresa doncs, amb gana, com no pot ser d'una altra forma, amb tota la responsabilitat del món, perquè sé on vinc, perquè sento això doncs, com a casa meva i això doncs, encara, si un ja té aquesta responsabilitat normalment, doncs ara la té més. I amb ganes de com he fet sempre amb la meva vida, no? D'engegar un projecte, d'engegar un projecte no amb una situació, diguem-ne, superbona o d'equip guanyador. No som encara a dia d'avui un equip guanyador. El president té moltes ganes de que siguem un equip guanyador, però, evidentment, el nostre objectiu principal és assentar un projecte que quan me'l van explicar, pues, jo, evidentment, he estat molts anys desvinculat de lo que era el dia a dia de Manresa, però sí que he tingut la sensació de que poder feia anys que no hi havia un projecte com el que em van dibuixar pues, aquests últims dies, tant el Roman com el president. No? I, si jo veig un projecte i crec que sapiguem qui som, tenim eines per tirar-ho endavant, pues anem a per totes, anem a... no a recuperar, perquè jo vaig tindre la sort de gaudir aquí uns play-offs en els quals vaig veure un pavelló i vaig veure una gent que alguns diuen que quan es va guanyar la Lliga, quan vam guanyar la Copa, doncs no ho sé, perquè vaig veure quatre generacions i vaig veure molta gent jove, i és una de les coses que et motiven, no? Perquè quan em posi al mig del camp, pues, quasi bé segurament localitzaré a molts dels que hi havien fa 20 anys les mateixes cares, però veure-la tanta gent jove com vam viure amb aquest playoff, pues, és un valor afegit, i el que esperem i pel que treballarem i pel que jugarem, i la meva responsabilitat és pues, que el camp estigui el més ple possible i que la gent estigui orgullosa i contenta del joc que els hi oferim. A partir d'aquí, si l'equip juga bé, pues l'equip tindrà opcions de guanyar i segur que serem competitius. Que sé que hi ha molta gent que està molt contenta i jo també estic molt content i el que espero és que aquesta gent que està contenta avui d'aquí uns mesos continuï estant, si pot ser, una mica més contenta.
Però quan vas marxar a Andorra pensaries que acabaries a Manresa?
No ho vaig pensar, és evident. Primer perquè quan jo marxo de Manresa, d'Andorra, Manresa està l'EP, i també era conscient que si Manresa pujava, doncs el seu entrenador continuava, i no us enganyaré. Jo tenia doncs, la il·lusió i l'ambició d'anar doncs, a un equip important. Però al final jo el que vull és entrenar. I bueno, doncs ara ha sorgit aquesta opció de tornar a casa amb un projecte ambiciós, amb un projecte difícil, però amb una ciutat i amb una comarca que té ganes de recuperar moltes coses i bueno, m'agradaria formar part d'això i de ser part d'aconseguir alguna cosa que Manresa pues, crec que mereix recuperar aquella il·lusió, aquell esperit pues, que hem vist amb l'últim mes de playoff a Lligalet. Lo que vamos a hacer es competitivos. Ese gen, ese carácter, ese espíritu que contagia la grada, que la grada nos contagia a nosotros, eso sí que lo vamos a trabajar y vamos a fichar jugadores de ese perfil para tenerlo desde el minuto uno.
Doncs amb la deu de Diego Campo, el cert és que el Baxi Manresa no podria haver trobat un millor entrenador que l'ex del Morabanc Andorra, que ha demostrat el seu potencial al llarg de les darreres temporades i ha demostrat del que és capaç. Román Montaña, director esportiu del nou Baxi Manresa.
Bueno, fa veure el club que intenta fer bé les coses, que a més no lliguem un entrenador perquè sí com el Joan Peñarroya i ens la juguem només un any i esperem a veure què passa, sinó que confiem en el projecte, igual que hi confia, perquè segurament si no hauríem arribat a aquest acord. Llavors són 2 anys i ojalà en siguin molts més, perquè ja et dic, si no li sorgeix una oportunitat de marxar a un equip realment que no pugui dir que no, el bo d'això és que si estem molts anys junts és perquè el camí s'està fent i s'està fent bé. Llavors era el que nosaltres volíem i hem pogut arribar a aquest acord que crec que per ell també és molt bo. Per tant, bueno, aquesta estabilitat també és bona, no? És bona per iniciar el projecte i fer les coses bé.
Doncs el Baxi Manresa, després de tancar la incorporació del seu entrenador, Joan Peñarroya, ja es pot posar mans a la feina per planificar la plantilla 2018-2019, la temporada del retorn de l'equip del Bages a la Lliga Endesa. Parlant d'entrenadors, qui s'estrenarà la propera temporada a una banqueta CB, la del Montequit Fuenlabrada, és Agustí Julbe.
Bueno, yo creo que es un club con una solera ya, con una trayectoria sólida en el baloncesto nacional, en la Lliga Endesa, de una forma estable, con algún altibajo, pero de una forma estable durante muchos años en la última década, y que creo que hay muchas cosas que se han ido haciendo bien. Creo que es un club que, aún siendo una pequeña familia, bien visto desde fuera, al mismo tiempo tiene una forma de trabajar muy profesional y a la vista está pues, que ha habido... Han pasado diferentes entrenadores, han pasado diferentes jugadores, pero la forma de gestionar el club siempre ha sido de una forma muy profesional y sacando resultados, ¿no? Yo creo que es una franquicia, por decirlo en términos NBA, una franquicia ya consolidada en el baloncesto de ACB. Bueno, no ha habido una demanda de resultados, por decirlo así, o de objetivos. Está claro que como todo equipo que participa en esta liga, siempre tienes objetivos con miras altas, ¿no? Desde mi punto de vista, no creo que tengamos que pensar en evitar el descenso y sí que creo que tenemos que hacer todo lo posible para ir hacia arriba y mirar más hacia el playoff, ¿no? Yo creo que la trayectoria de las últimas temporadas pues ayuda un poco a mirar hacia arriba, siendo conscientes un poco de las limitaciones que tenemos, que podamos tener a nivel presupuestario, pero dentro de eso, ser capaces de construir un equipo lo más cohesionado posible para ganar partidos y mirar arriba.
Doncs dels 18 entrenadors ACB, 7 són catalans, Agustí Julbe, Joan Peñarroya, Josep Maria Berrocal, Salva Maldonado, Jaume Ponsarnau, Carles Durant i Pedro Martínez. Estrangers, només un. És Betis la Pessic, el Serbi. Veurem quin projecte esportiu ho dirigeix a Can Barça. Hi ha jugadors que acaben contracte, o que segueixen, millor dit, amb contracte, com Eurtel, Oriol, Hanga o Serafin, altres que no segueixen, Bezenkov, Koponen o Diagne, l'arribada de Roland Smith, Kevin Pangos, Kyle Kuric. Veurem què passa amb Malcolm Delaney i veurem què passa amb Juan Carlos Navarro, que és, sens dubte, la gran patata calenta de la directiva blaugrana. En aquest últim bàsquet al dia de la temporada, preguntem quin Barça us imagineu per la propera temporada. Responen els periodistes José Huguet, de Mundo Deportivo, Xavi Martínez Olivar, del Diari Esport, i Miguel Lois, de Full Basket. Primer, José Huguet.
Em sembla realment difícil aquestes alçades, quan encara l'únic que tenim sabem del cert és que continuarà Pessic, imaginar com serà el Barça de la propera temporada. No sabem ni qui arriba, ni gairebé ni qui marxa. En Pessic sí que m'imagino un Barça que competirà, que no caurà en les depressions que va caure amb Barzocas i després amb Sito, una mica més regular, però encara no li veig el talent ni la força per competir a Espanya amb el Madrid o a l'Eurolliga amb els equips forts d'Europa. Això dependrà d'aquestes properes setmanes, de l'equip que es faci, però el que està clar és que si no el Barça no es gasta els calés i porta dos o tres cracs, no veig que pugui fer un canvi radical respecte a aquesta temporada.
Xavi Bardia, Zoribar.
Aquestes alçades encara resulta una mica difícil preveure el dibuix final del Barça a l'ASA. De totes maneres, jo tinc un criteri que sempre ho he explicat a la gent del club que m'ha volgut escoltar, que és que de cara a consolidar un projecte, el que no es pot fer és intentar canviar cada temporada, cada estiu, d'entrenador i fer 8 o 9 canvis en la plantilla. Per això penso que aquest any el Barça no hauria de fer gaires retocs, sí puntuals. Ja sabem, per exemple, que vindrà una altra base, com és el Kevin Pangos, vindrà una altra escorta, com és el Kyle Kuric, s'ha de definir un 4, si continua Moerman o ve un altre. Recordem que també el Barça té intenció d'incorporar a Roland Smith, que ha jugat cedit al Fuenlabrada, i cal veure el futur de Tomic. Ell vol continuar, el Pessic li agrada, però cal veure si el jugador acabarà acceptant l'oferta a la baixa que li fa el Barça. Després hi ha temes puntuals que influiran en això, com és el futur de Moerman, com és la situació de Sanders, que ha acabat contracte, com és el futur de Koponen, que sembla més fora que dintre del club. I després hi ha un tema delicat, que és la situació de Juan Carlos Navarro. Jo personalment crec que un jugador de la seva dimensió esportiva almenys mereixeria acomiadar-se del bàsquet, tant de l'ACB com de l'Eurolliga, a una pista, jugant. Per això crec que no estaria malament que almenys una temporada més ell pogués jugar per complir aquest somni. Continua un any més Pessic a la banqueta, que crec que ha sigut una decisió encertada. És un home que coneix perfectament el Barça, la situació, el club. A partir d'això s'ha d'intentar créixer amb l'equip i veurem com s'acaba construint aquest Barça 2018-2019.
I a veure què opina Miguel Lois.
Després de dues temporades, i podríem allargar segurament a quatre cursos diferents, el Barça necessita aquest estiu tornar a començar, no de zero, però pràcticament de zero, un nou projecte per la secció de bàsquet, no? I evidentment, tal i com van les coses, té pinta que Koponen no seguirà, que Bezenkov no seguirà. Anem a veure què passa finalment amb Navarro, amb Tomic i alguns jugadors que aquest any han sigut importants, no? dins del desgavell general han sigut importants per Pessic, i entenc que l'entrenador Servi, doncs, bueno, té una predilecció, no? cap a ells. El Barça 2018-2019 jo me l'imagino com un equip que ha d'entendre que l'Eurolliga es juga des del mes d'octubre. No és com l'ACB, que pots anar donant toms o perdent algun partit que, vulguis o no, acabaràs tenint un factor camp a favor als play-offs gairebé segur, i podràs competir de tu a tu contra qualsevol, en excepció potser de Madrid i Baskonia, no? Segurament els rivals més durs que hi ha ara mateix Espanya. M'imagino un Barça amb Pangos, amb Kuric, i més enllà dels noms, espero que amb un pivot que marqui diferències a nivell defensiu, i sobretot, el més important, amb una estrella, amb un jugador que assumeixi el rol de líder, que doni un pas endavant quan les coses van magres, i ara mateix és el que falta al Barça. Entre altres coses, un tirador, un pivot defensiu i una estrella. Un jugador que marqui les diferències.
Doncs així veuen el Barça l'assa del futur més immediat de la propera temporada els tres periodistes José Huguet de Mundo Deportivo, Xavi Martínez Olivar del Diari Esport i Miguel Lois de Full Bàsquet. Ara a partir d'ara veurem què passarà al llarg d'aquest estiu. Qui seguirà el Real Madrid és Sergi Llull. El base menorquí ha tornat a deixar molt clar que no té cap interès, cap, en marxar a la NBA. Parla al programa Leitmotiv de Cero.
Para mí el sueño desde pequeño era jugar en el Real Madrid, ¿no? Yo cuando veía los partidos de baloncesto en casa con mi familia, pues animábamos al Madrid y me imaginaba algún día vistiendo esta camiseta. Entonces es un sueño que sigo cumpliendo, aquí soy muy feliz. Es verdad que la NBA es muy tentadora en todos los niveles, pero bueno, he tomado mi decisión de seguir aquí y estoy muy feliz.
Doncs si algú es pregunta el per què Llull no va a l'NBA i no accepta les ofertes milionàries que rep, doncs aquesta és la seva resposta, perquè és del Madrid i està molt, molt feliç aquí. Per cert, que ahir a Maó, a la seva Menorca, Sergi Llull estrenava, inaugurava el pavelló amb el seu nom.
Bueno, és molt guapo, no? Jo crec que és un dia especial, com he dit. De petit pues, somies amb jugar amb el Madrid i després venir aquí on has començat a jugar i que posin el teu nom en el pavelló pues, és algo emocionant, algo que m'ha fet molta il·lusió i estic molt content. Molt contents, crec que la temporada va començar malament per jo, amb selecció, i ha estat un any molt dur, amb molt de temps fora de les pistes, i al final el que vull és entrenar, és jugar, és entrar en la dinàmica de l'equip, i bueno, d'aquesta lesió pues, he tingut que està en el marge, no? I bueno, al final hem pogut recuperar bé, molta gent ha fet molt bona feina per poder tornar al 100% i poder ajudar l'equip a aconseguir aquests dos títols increïbles, que crec que ha estat un any impressionant.
Doncs l'enhorabona al Sergi, un jugador que s'ha guanyat a pols, amb molta feina, tots els èxits que està vivint, que està recollint, i ahir rebia un dels més emocionants, sens dubte, com és rebre l'homenatge que un pot rebre, de la seva gent, de la seva illa, que és Menorca, posant el nom a aquest pavelló, que a partir d'ara serà pavelló Sergi Llull. Més coses en aquest últim Bàsquet al dia de la temporada.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Perquè encara us hem d'explicar que la selecció espanyola de Sergio Escariolo segueix invicta en aquesta primera fase de classificació pel Mundial del 2019, Mundial que el combinat espanyol el té cada vegada més i més a prop, després de sumar una nova victòria. Ahir, 72-83, a casa d'Eslovènia. El màxim anotador dels espanyols, Quino Colom, amb 16 punts. Escoltem a l'andorrà i també a Pablo Aguilar.
Sí, lo más importante, sobre todo, otra vez, la victoria. 5-0 en un grupo bastante complicado. Así que muy contentos, llegar a acabar lo mejor que podamos en casa. Sería muy bueno y muy bonito para todos.
Vamos con 5-0, Eslovenia ya tiene 3 derrotas, esto está muy, pinta muy bien, ¿no?, para la segunda fase.
Sí, por eso te digo, si acabáramos en el 6-0 sería un punto aún más a favor. Yo creo que tendremos bastante parte del trabajo hecho, pero bueno, la selección española siempre es muy ambiciosa y queremos acabarlo de 0, aquí somos así, pero de momento vamos muy bien, vamos paso a paso, vamos a por el 6-0.
Entrando gente nueva en el equipo y entrando con fuerza, el caso de Juancho, el caso de gente más joven.
Sí, bueno, no tengo que descubrir nada de esto, porque llevan jugando a muy buen nivel mucho tiempo, han super consolidado, ya está en la NBA, es un jugador, un super jugador, que ha sido mucho los últimos años. Muy contento por él también, porque como fuimos compañeros en Estudiantes y poder disfrutar aquí ahora es bonito. Y luego, bueno, los otros chicos están muy bien también.
Y poco a poco, pues intentar hacer mejor las cosas, que yo creo que para el futuro va a ser muy importante.
Hay que intentar firmar el pleno el domingo.
Sí, tiene que ser nuestro objetivo. Sabemos que va a ser muy difícil también, que Bielorrusia en la anterior ventana nos lo puso muy complicado en su casa, le ganó a Eslovenia en la anterior ventana también. Creo que es un equipo que ha crecido mucho desde la primera y tenemos que ir con el máximo respeto, con la máxima concentración y sabiendo que va a ser un partido, estoy convencido que es difícil de principio.
Os llamó en su momento Sergio Scariolo la clase media del baloncesto español. La clase media del baloncesto español está demostrando ser mejor que muchas clases medias europeas.
Sí, yo siempre lo he dicho, en España tenemos una suerte de que tenemos un grupo de jugadores enorme. Jorge lo dijo el otro día en la rueda de prensa, el primer día, y dijo que teníamos una lista de 40 jugadores en la que... Encantado. En la que todos podían venir. Yo creo que eso hay muy pocos países que puedan decir que tienen 40 jugadores de alto nivel para formar una selección. Y nosotros tenemos esa suerte y creo que tenemos que estar orgullosos y ser conscientes de que el grupo que hay... en el momento que se junta a trabajar más tiempo, seguro que podrá ser mucho mejor.
I el sisè i darrer partit d'aquesta primera fase el jugaran aquest diumenge a 6:45 de la tarda a Màlaga contra Bielorússia. De cara a la segona fase, Turquia, Ucraïna i Letònia seran els rivals de la selecció espanyola. Per cert, que la selecció de Mèxic ha donat la gran campanada en l'eliminatòria per al Mundial de Bàsquet de la Xina 2019 en vèncer 78-70 als Estats Units en el debut de l'entrenador espanyol Iván Deniz.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Arriba el moment de posar el punt final. Abans, però, encara dir-vos que l'Esparci Telefoni Girona ha presentat avui la seva nova equipació per la propera temporada. La principal, la gran novetat, la presència del color groc en la segona samarreta. Cayetano Pérez, president del club, explica el perquè.
La novetat principal és la nostra segona equipació, que en els últims anys sempre hem fet eren blanques, i aquest any hem incorporat el color groc. Crec que és el color... Que és de moda, és el color que bueno, pues volem fer un tic a la nostra catalanitat com a club i també tenir un record a aquelles persones que en algun moment ens han acompanyat a nosaltres, han seguit a l'equip i que en aquests moments, per gràcia, no poden estar amb nosaltres i que ens agradaria que en aviat estiguéssim amb nosaltres.
Doncs aquest és el motiu, el perquè del color groc en la segona samarreta de l'Esparci Telefoni Girona, que, vaja, imagino que la veurem moltes vegades al llarg de la propera temporada. La primera equipació, els colors pràcticament són idèntics als habituals ja de les últimes temporades del Girona, que es tornarà a passejar per Europa a l'Eurocup la propera temporada. Més coses, Sadiel Rojas, de Luca Murcia, renova fins al 2020, i Stefan Lasme, que torna al Panathinaikos de Xavi Pasqual. Ho deixem aquí. Gràcies al Jordi Carretero al control, al Xavi Pagant a la producció i a tots vosaltres, com sempre, per seguir-nos en aquesta cinquena temporada del Bàsquet al Dia. Gràcies, també, com no, Endesa, a aquesta casa, a Radio Estel, per fer-ho possible. Bon estiu, bon bàsquet i fins aviat.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix, sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.